No habrá nadie en el mundo que te quiera y que te dé caramelos de menta como yo, nena.
Sí, sí son para ti.
Para mí eres como un dulce de menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor.
Twist.
Està molt enamorats aquests, eh? David Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Estem escoltant a un grup, Los Salvajes, que estan parlant dels caramels de menta. I és que avui, en aquest espai que com sempre dediquem doncs, a la història de l'alimentació, el que farem serà doncs, parlar-ne una miqueta d'aquesta herba, com és la menta.
Sí.
Una herba que tenim, doncs, moltes persones tenen un test fins i tot a casa.
Sí, a casa, o a vegades si anem al bosc en podem trobar allà, o marges de camins, també, és una planta també. Molt, que creix molt fàcilment.
O a l'hort, per exemple, sí. Persones que tenen hort i també tenen una part dedicada doncs, a fer menta, no?
Sí.
Molt bé, doncs avui parlarem de la menta, perquè aquesta herba és originària d'on?
És mediterrània, vull dir que aquesta no que a vegades expliquem allò, mira, va venir no sé on i després no sé què, i després bla, bla, bla. Aquesta sempre l'hem tingut aquí al costat i sempre s'ha fet servir.
Així és fàcil de trobar, no? Perquè la tenim aquí mateix.
I més és això, molt fàcil de cultivar, ho deixes allà i va creixent per si sola, tant si fa molt de sol, com si fa una mica d'ombra. El que sí que necessita és una mica d'aigua, més o menys l'aportació constant d'aigua.
A micròfon tancat jo et preguntava, i bé, i això com va? Es va tallant i va sortint o costa molt de que surti, has d'esperar un temps de que torni a sortir?
No, és molt fàcil, eh? A vegades allò que trenques la punta, que és aquella més maca, doncs et surten dues branques al mateix lloc i es va estrenent la planta, vull dir que a vegades és bo fins i tot trencar les puntes perquè tenir la planta més gran i més maca.
Se't fa més gros encara.
Sí, sí, sí.
Hi ha moltes varietats de menta o què?
Sí, es calcula que hi ha unes 300.
300?
Varietats de menta diferents. Sí, sí, sí. I després d'espècies a espècies també n'hi ha diferents i a vegades es produeixen hibridacions naturals i donen lloc a aquestes varietats. A vegades allò tens dues mates de menta una al costat de l'altra diferents, podria ser que si t'hibridessin naturalment i que et sortís una altra varietat. I que hi ha moltes.
Perquè jo he escoltat, per exemple, la menta piperina...
Sí, la piperina...
Potser és la més coneguda.
Sí, o la verda, no? També. Sí. Hi ha la menta d'aigua, en diuen. I, de fet, la piperina és un creuament entre la d'aigua i la verda. I hi ha la marroquina, hi ha una que té més forma de punta... I després hi ha altres que tenen gustos una mica curiosos, eh? No és allò que tinc gust allò totalment diferent de la menta, però tenen matisos que els hi donen nom. Hi ha la menta xocolatera, que té un toc de xocolata.
La menta xocolatera?
Xocolatera, sí, té un toc de xocolata, allò que és allò que el vas a buscar, eh? Que no
sí,
és allò que diguis
sí.
Xocolata, no, sinó que té un toquet. Hi ha una altra que diuen menta pinya, perquè té un toquet de pinya, menta poma, té un toc de poma.
Això és com els vins, eh?
Sí, és com els vins, allò que esclar, la persona entesa si del troba, però un vi que et diuen que té gust de fruits vermells i té gust de pomes i té gust de torrat, no és que t'ho beguis i diguis això és torrat, no, sinó que l'has d'anar a buscar. Té gust de vi, però té aquests matisos com que la caracteritzen.
I ha de ser una persona que estigui molt avesada en el món del vi, no? També, suposo, dic jo. Igual que la gent que està molt avesada en el món de la menta, perquè, clar, a mi em porten una mica de menta de no sé què i de no sé quant, jo no trobo res.
No, potser si t'ho diguessin, què hi trobes? Si tu vas degustant de mica en mica, potser al final diries record de la pinya.
Podria ser.
Però no és allò de seguida, ostres, això és un tall de pinya, no.
Ara que has dit això de la menta xocolatera, hi ha persones que la xocolata desfeta li posen, no? Una mica de menta, també?
Sí, a vegades hi ha tradició de posar-hi una mica d'herbes per contrastar el greix de la xocolata, més la fortor, per refrescar una mica. I, de fet, hi ha aquests dolços, els after eight, que són això, menta i xocolata. I també a vegades hi ha gelats de menta que porten trossets de xocolata. Vull dir que és una combinació que d'entrada sobta, però que és molt, molt agradable.
I quines propietats podrien dir que té la menta?
La menta
que ens dona, no sé.
Que ens dona... Mèdicament no, jo ho desconec, però després altres coses que et diuen que van bé, doncs és això, per refrescar, i vostè un toc també és una mica digestiu, però sobretot el refrescar que és el més evident, quan mengem alguna cosa i posem menta, doncs sembla que refresca, i de fet s'ha estudiat i es diu que quan menges menta, sobretot si és fresca i crua, doncs el que passa que dins la boca tens la sensació de tenir entre 4 i 7 graus menys, diu, menges una cosa calenta o una mica pesada i si ho menges amb menta sembla que et refresca, que és més fred del que realment és.
Home, això és veritat perquè fins i tot hi ha cremes, no?, pel cos, per la circulació, cremes que es fan, doncs, ja t'ho dic, per posar-se, que són de menta o que porten mentol, no?, que
sí, diuen, que és l'essencial de la menta.
Ah, exacte. I llavors sí que té aquesta sensació, no?, de frescor, com deies tu molt
sí,
bé.
Sí, o pasta de dents, també és molt evident això, pasta de dents i sembla que la boca sigui freda.
Escolta, hi ha d'altres herbes o espècies que són parentes de la menta, no?
Sí, de fet, moltes de les herbes herbes aromàtiques que fem servir i que tenim al voltant d'aquestes mediterrànies, doncs, totes són de la mateixa família, no són menta, però són estan emparentades, com l'orenga, l'alfàbrega o la sàlvia. Totes tenen això, aquest toc una mica balsàmic que això que refresca.
I sempre s'han fet servir de condiment, per dir-ho així.
Sí, de fet, sempre s'han fet servir, el que passa que hi ha èpoques que no en tenim constància, la constància empírica de, per exemple, la prehistòria, no sabem si menjaven menta, perquè suposem que sí, perquè si la tenien al costat i notaven que tenien un cert aroma, doncs segurament sí que la feien servir, però després no. Quan mirem el registre fòssil o arqueològic no el trobem, però suposem que sí. Però, en canvi, quan mirem registre escrit sí que veiem que, per exemple, a Egipte o a Grècia en feien servir i era molt popular, sobretot per la gent més pobra, perquè era molt econòmic i molt fàcil d'aconseguir.
És a dir, que les classes més baixes són les que feien servir més la menta.
Sí, els rics també feien servir, però el que passa que donaven més importància a les espècies perquè era el més car, i ells el que volien això, demostrar que podien menjar espècies perquè tenien molts diners per pagar-les.
Sempre parlem de la Grècia antiga, de l'Egipte... Ells també feien servir la menta o no?
Sí, el feien
o
servir...
encara no l'havien descobert?
No, sí, ja la consumien, el tenien al costat mateix i ja coneixien algunes varietats diferents de menta. I el que feien sobretot a Egipte i a Grècia, a part de per menjar, també l'associaven molt al culte dels morts.
Al culte dels morts?
Sí, moltes vegades allò quan hi havia se moria una persona a la casa,
sí,
i anaven els familiars, els veïns a visitar la família i a despedir-se del mort, moltes vegades al costat hi posaven mates de menta.
Però que era una ofrena, això?
Una ofrena, en part, i sobretot era per una mica per dissimular l'olor del cadàver.
Caram, bueno, era un ambientador natural, no?
Una mica, sí, una mica...
Allò, per dir-ho així.
Sí, sí, no era allò que el tenien setmanes, sinó que uns dies i començava
clar,
a fer-se malbé, doncs posar menta per dissimular-ho. Els rics ja ho feien directament amb bàlsams, que també, igual que les espècies, eren més cars i s'ho podien permetre i quedava més senyorial, doncs, posar mirra que no pas un brot de menta.
Ja. Yeah. No sé si la menta dissimulava molt l'olor del cadàver.
Mira, potser s'aturava una mica el nas i no senties tant la resta.
Suposo. Sí. No sé, ara que estem parlant d'Egipte, de Grècia, hi ha algun mite, per exemple, amb la menta? Perquè sempre expliquem alguna història.
Sí, sempre moltes herbes, moltes plantes, sí, tenen això de relació amb mites que expliquen el seu origen. I la menta té un que associa amb una nimfa, que era aquesta dona bueno, salvatge, dona màgica, que en aquest cas es deia Mente.
Mente.
I era l'amant d'Hades. Hades, recordem que era el déu dels inferns. Uh-huh. Els inferns també una altra vegada relacionava amb els morts. Doncs aquest Hades va raptar la seva neboda, que era la filla de la seva germana Demeter, que era la deessa de l'agricultura, i va segrestar Persèfone, que era la seva neboda, i va convertir la seva dona. Esclar, Demeter es va quedar molt, molt enfadada i aquella història que la van anar a buscar, i van fer un tracte després perquè mig any estigués amb un, mig any amb l'altre. I això, doncs, era una mica les estacions. L'època que es pot conrear, perquè Demeter està contenta i té la seva filla, i l'època que no la té és quan està als inferns i està trista i, per tant, no es pot conrear.
Yeah.
I, doncs, Hades tenia aquesta amant. Demeter, quan va descobrir, doncs, esclar, que s'ha enfurismat més. Mira, enrapta la filla
i a més, té una amant.
Té una amant. Doncs va matar l'amant. Va matar l'amant, i que era aquesta Mente, i Hades va quedar molt trist, i va, doncs, de les restes de Mente, va fer la planta de menta.
Caram.
Una mica d'això relacionat també amb això de la mort.
Quines històries, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, totes les històries són això, de mans que no sé què, que la maten i després per recordar-se'n, doncs la transforma en una planta.
Ja, passa moltes
vegades.
Molt bé.
En aquest cas, Mente, això, relacionat amb la mort. I després, doncs, amb aquesta relació de menta i la mort, doncs també la menta apareixia en rituals mortuoris. Per exemple, a la ciutat d'Eleusis,
sí,
que era a prop d'Atenes, a l'Àtica, doncs feien uns rituals anuals, això de mort i resurrecció, que era un mite allò molt... Uns rituals molt, molt obscurs, només per iniciats. Vull dir que es veu que la gent que no podien saber-ho, si algú els ensenyava, doncs els havien de matar. Vull dir que eren molt, molt, molt secrets. I es veu que consumien fins i tot substàncies psicotròpiques, allò per tenir visions màgiques, per predir el futur, tot això. I una part dels rituals, doncs, anava acompanyada d'una beguda sagrada que en deien, a veure, que ho tinc apuntat, Ciceon, i aquesta beguda, doncs, estava feta a partir de farina i de menta.
Farina i menta?
Sí, se suposa que era farina torrada o farina cuita, i a veure si posaven menta per refrescar-ho.
I això servia per, dius?
Això era una beguda que feien servir durant aquests rituals. I a part de tot, doncs, els pobres també bevien aquesta beguda més o menys així habitualment allò per refrescar-se a l'estiu, per fer passar la set.
Sí, però fer passar la set amb una mica de farina, que vols que et digui?
Sí, a vegades hi ha això, hi ha infusions de cereals torrats, torres cereals, fes el poses amb aigua i mira, sí. Com una horchata,
sí,
així.
Sí, també.
De fet, horchata ve d'això, horchata ve de l'italià orzata, que és beguda d'ordi.
Mm-hmm. No, vist d'aquesta manera, segurament que sí. Sí. Escolta, estàvem parlant de Grècia, però, per exemple, a Roma es feia servir també la menta o no?
Sí, Roma va continuar, allò que diem, que Grècia sempre ocupa, Roma sempre ocupa el que ve de Grècia, doncs a Roma també, que era una herba molt popular entre els pobres, i els rics també feien servir, però no era allò l'herba principal, sinó que barrejant amb altres herbes, altres espècies, allò per donar gustos més sofisticats. Mm-hmm. Llavors, si mirem el De Re Coquinaria, que és el llibre receptari romà, doncs hi ha receptes, això, amb menta, que ara ens sobtaríem, perquè ara no vinculem gaire receptes calentes amb menta, però en aquella època eren molt habituals.
Però veig que no la tenien gaire ben considerada, perquè, clar, la menta la prenien sobretot la gent de classe baixa, no?
Sí.
També a la Roma.
Sí, 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 sempre ha passat això, coses allò que menjaven els pobres i menjaven els rics allò ho veien una mica de segones, però també els agradava, Vull dir que no era aquest contrast. I a vegades aquesta paradoxa d'això, mira, és de pobres però també en menjo jo.
Escolta, dèiem que és una herba que és mediterrània al 100%, suposo que la cuina àrab, la cuina també mediterrània, l'àrab, també la feia servir, no?
Sí, l'àrab la feien servir àmpliament, Vull dir, hi ha moltes receptes tan fredes com calentes que en fan servir. I de fet encara la cuina d'aquesta àrea d'influència àrab, per exemple, el Marroc, a Turquia, a Oliva, en Egipte, doncs tots tenen plats amb menta, allò, amanides amb menta, salses amb menta, o fins i tot el té amb menta, que també en parlem una mica més, doncs tots tenen aquesta menta omnipresent que ajuda a refrescar, jo crec que allò que de 4 a 7 graus menys, ells no ho tenien calculat, això,
Sí.
Però sí que bé notaven aquest efecte.
El cristianisme també ha tingut relació amb la menta o no?
Sí, el cristianisme també doncs, va veure la menta com una cosa bona, però en canvi, tenim una llegenda, una rondalla popular que és dolenta sobre la menta. Hi ha una història que deia que quan la fugida d'Egipte, que Jesús, Josep i Maria doncs, fugien de la matança d'Herodes, que matava els nens jueus, doncs van anar cap a Egipte i van veure que els perseguien es van amagar darrere un camp de blat. I va estar allà ajupits, allà sota, doncs hi havia una planta de menta al seu costat i la planta de menta va parlar.
Què dius, ara?
Va parlar, sí. Que hi ha rondalles, I la planta de menta va dient, són aquí, veniu. I els ajupits, calla. I van passar els soldats que els perseguien i Maria doncs, li va dir a la planta de menta, diu, com que ens has fet això, doncs ara et maleeixo i seràs una planta que floriràs però no granaràs.
Ah, i d'aquí...
I d'aquí, doncs no... fet aquest que la menta floreix, però no gran, I es diu que ve d'aquesta rondalla.
Ara ens has espantat una mica, perquè totes aquelles persones que tinguin un test o alguna cosa amb menta, sí. Se la miraran d'una altra manera,
sí, i a veure si en parla, xivato, no? Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Escolta, l'edat mitjana també es fa servir la menta o no?
Sí, es fa servir molt la menta, es fa servir molt això, i una altra vegada també pels pobres, sobretot, però aquests dels pobres són els que no en tenim després receptes. Però sabem que sí que en feien servir per altres textos que parlaven de què menjaven els pobres. Però els rics també en feien servir, Feien servir plats amb diferents herbes, espècies, i una de les quals era la menta. No era, rarament era la protagonista del plat, però sí que se'n feia servir.
Ja. Yeah.
Que va passar després, més endavant, cap al segle XVI, XVII, XVIII, que la menta va anar desapareixent de les cuines més importants d'Europa. És molt restaris ja no la feien servir, feien servir altres herbes... I en canvi la menta no. Però sí que va quedar la menta allò un reducte al Regne Unit, a Anglaterra. I a Anglaterra encara avui en dia doncs, hi ha moltes receptes calentes de plats de carn que porten menta. Hi ha un rostit de xai que porta salsa de menta.
Un rostit de xai amb menta?
Sí, salsa de menta, sí. Menta,
no
m'ho
imagino
vinagre,
gaire, això, eh?
És mica agra dolça i més amb menta.
No sé, l'has tastat, tu, això?
No l'he tastat. Si mireu els textos ovells, quan se'n van ells diuen Bretanya, però de fet seria Gran Bretanya, doncs en un moment els hi donen senglar amb salsa de menta i l'Àlex es posa molt trist perquè diu, és que pobrets, pobre senglar,
que estan fent, no?
Haver de morir per haver-lo de servir amb aquesta salsa de menta.
I tant, i tant. Escolta, clar, diem que és una herba mediterrània, suposo que al nord d'Europa no es fa servir gaire. Dius que Anglaterra sí, Gran Bretanya...
Sí, però al nord d'Europa no es fa servir tant. Ja tenen altres herbes, algun tipus anet o d'aquestes famílies, però al nord d'Europa no tant.
Clar, i no n'hi ha de receptes amb menta, perquè jo, si ara em poso a pensar, una recepta amb menta, un plat de menta...
Un plat aquí tradicional, popular no tant, perquè és això, va quedar molt popular i es van desapareixent. Potser només ha quedat la sopa de menta.
Sí, que és la sopa que em coneixem més.
Sí, sí, que és allò popularíssim, que rarament la trobaràs en un restaurant, sinó que és aquesta que es feien les àvies a casa, amb la menta...
Sobretot les àvies són les que fan la sopa de menta, no?
Sí, que és molt popular, molt del poble. Però també és molt bona, i aquest contrast entre el calor i la menta també és agradable. I després, en canvi, altres països ha quedat més implantada receptes amb menta, i sobretot són receptes fredes. El tabulé, que és aquesta amanida libanesa que porta bulgur, que és com una mena de couscous, sí, amb julivert, menta, llimona, vull dir que és molt refrescant. Després hi ha les amanides tipus tzatziki, que porten iogurt, all, menta, cogombra, vull dir, totes aquestes coses molt fresques. O després fins i tot hi ha aquests guisats que dèiem, i també hi ha el te de menta, que és aquesta beguda àrab, sobretot de la part del Marroc, berber, doncs que combinen això, una cosa calenta com el te verd, i posen menta, i a vegades molta menta fins i tot, i posen a vegades tota la,
sí, sí,
la branca
la,
dins,
tota la branca, sí, que és veritat.
Sucre i a vegades pinyons. I que és allò una beguda molt social, que sobre ells allò van a fer petar la xerrada, van bevent això, i a vegades és això una mostra de benvinguda. Quan arribes a casa seva et serveixen aquest te calent, tant per fer passar la calor, paradoxalment fa passar la calor. En part té la menta, però a vegades aquesta escalfor t'iguala una mica la temperatura de dins i de fora del cos i et fa suar. I el suar, doncs, també és una manera de refrescar-se.
Això passa com el fred, no? Que diuen que, per exemple, els països nòrdics i països més freds prenen els gelats i els polos i tot això pel carrer, fins i tot, amb unes temperatures de 20 graus sota zero, i dius que estan prenent aquesta gent amb el fred que fot. I és per això,
no? Per igualar la temperatura interior i exterior.
Escolta'm, i a Àsia, per exemple, la fan servir, la menta?
Àsia també la fan servir.
Sí.
Fan servir altres varietats, hi ha unes varietats anisades que fan servir, i ho fan servir sobretot allò per plats molt picants, i posen un toc de menta també per refrescar, per no fer-ho tan coent, tan pesant, i posen menta per refrescar. O fins i tot en plats de peix d'aquests de riu, que són un gust més terrós, no? Un gust no tan agradable, i posen menta per dissimular una mica aquest gust de terra.
La menta, que potser és un dels productes que també més trobem en productes industrials, no?
Sí,
inclosos,
tota aquesta gamma de productes això, refrescants, balsàmics, com la pasta de dents, més comestible, però també importa. Després hi ha xarops, hi ha gelats, sorbets, caramels, hi ha aquests bombons, els after egg, que és això, xocolata i menta...
Aquests són típics de Gran Bretanya,
Gran Bretanya,
no?
sí. I és molt popular allò, aquell tan finet amb la menta, i s'ho mengen i ja és refrescant a la vegada que dona un gust més complex per la xocolata.
I begudes, també suposo que n'hi ha moltes, no? Perquè la menta, si més no, és una de les facetes, per dir-ho així, que més coneixem, no? En beguda, no?
Sí, tant les infusions, sobre les infusions, que és com més les coneixem nosaltres, i aquestes, tant sola, menta sola, com la poliomenta, aquesta famosa poliomenta, que és poniol o poliol amb menta. I ho combinen perquè el poniol té un gust una mica, no és tan agradable com la menta, però és molt digestiu, en canvi la menta és digestiva, però no tant com el poniol, però té un gust més agradable. Doncs ho combinen per fer una cosa agradable al gust i digestiva a la vegada.
Està bé.
I després hi ha altres licors, com el pipermint, que és aquest... Aquest llavors, que ho contava abans, que vas a un bar i t'ho has un poll de pipermint.
Sí, ben avorrida.
Ben avorrida.
Perquè jo no he vist mai ningú que es... Bé, sí, una vegada, crec, a la meva vida, que una persona es va prendre un pipermint d'aquests que dius tu. Que, per cert, jo ara que estic pensant, hi va haver una època que es va posar molt de moda el que és un cacaulat amb pipermint.
Sí.
Barrejaven el pipermint amb el cacaulat, ja diràs tu, eh?
Sí.
Quina beguda, eh?
És l'after life.
Sí, exacte, però amb beguda. Però amb beguda. Te'n prenies quatre i caies a terra. Però bé.
I a més hi ha alguns còctels, com el mojito o el mint julep, que és aquest que porta whisky amb sucre i menta, que també fan això, mitigar la furtor d'un alcohol amb la menta, fer-ho més refrescant. Sempre és aquest joc de la menta per contrastar altres coses. Rarament et menjaràs una cosa de menta sola, sinó que sempre en combinació amb una altra cosa.
Aquesta seria la recomanació, no? Prendre la menta acompanyant alguna altra cosa.
Acompanyant una altra cosa, i sobretot això, la menta, doncs fresca i en cru, que és quan té allibera més mentol. Si no, a vegades es crema aquest mentol i té gustos una mica més amargs, no tan agradables. També hi ha la menta seca, que també és bona, però no és tan recomanable com la verda.
Molt bé. Escolta'm, doncs avui ens acomiadem amb aquest twist. Molt bé, David Colom, gràcies per explicar-nos avui la història de la menta. Aquesta menta que ens la mirarem d'una altra manera ara i que ningú s'espanti perquè no parla, eh?
No parla, no. Que
t'hagis explicat aquella història.
De moment no parla.
Que vagi molt bé, David.
Gràcies.
Me estaré contigo, pero nunca dejaré de bailar el twist. Sí, mi dulce eres tú. Para mí eres como un dulce de menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor. Twist, sí, ven a bailar.